La segona volta de les presidencials estava molt renyida i és que els electors s'havien decantat pels candidats més enèrgics. Per una banda, hi havia Thanos, que prometia un univers equilibrat amb recursos per tothom. Per altra, s'hi presentava el ser de nom impronunciable conegut com Cthulhu o Tulu o Ixtulu, com cadascú li vulgui dir, que assegurava que ell no volia promeses, sinó que complia profecies. En qualsevol cas, ja no es podia triar un mal menor, però era del tot cert que, guanyi qui guanyi, per fi complirien el seu projecte electoral.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric, que es comença jugant a jocs de taula amb amics, tot fent una cervesa artesana, i s'acaba creant una entitat, la Foguera. Un grup de sabadellencs acaben d'establir-se com a associació per fomentar el joc i col·laborar en tota mena d'esdeveniments que puguin servir d'altaveu a aquesta activitat lúdica. Avui coneixerem la Foguera, el seu origen i també els seus plans de futur, de la mà de dos dels seus impulsors, en Valen Montoya i l'Alejandro Triviño. També us farem dues cròniques, d'una banda la dels premis Arkham, impulsats per l'equip de l'Infés Rubí per reconèixer muntatges audiovisuals vallesans. Parlarem amb el director del curt guanyador, J.R. Armadàs, de Clandestí, amb la directora del finalista Ojo por Ojo, Begoña Ortiz, amb el director de La Barrera de lo Lento, el curt més fantàstic que hem vist entre els finalistes, i amb el director de Celda Dual, un curt de gènere que es va presentar durant la gala de l'entrega de premis. D'altra banda, també descobrirem com va ser el concert sobre l'obra de Hans Zimmer al Palau Sant Jordi de Barcelona, de la mà del nostre col·laborador Marc Mosquera, de la Mosquera. Són els principals continguts del 35è Quimèric d'aquesta tercera temporada que fem possible amb en Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
I avui comencem el Quimèric parlant d'una nova activitat, un nou esdeveniment que arriba a Santa Perpètua de Mogoda aquest dissabte 11 de maig. Es tracta de la Ludicon. Què ens hem d'esperar al fons d'aquest nou acte?
Doncs és un acte semblant al que ja podem trobar, però a Santa Perpètua, en el que trobarem jocs de rol, projeccions d'anime, o anime, deixem-ho així. Un escape room, videojoc, xerrades i molts jocs de taula. Però a més, hi ha un afegit molt interessant que es tracta que hi haurà una botifarrada.
O sigui, que hem de barrejar els elements del fantàstic amb menjar.
Sí, amb botifarres. Sí,
això
sí,
té èxit assegurat, segur,
seguríssim.
Eh? Quins són els visionaris que han tirat endavant això? A veure, el Centre Cívic del Vapor...
Sí, ho fan al Centre Cívic del Vapor de Santa Perpètua, com comentat, i és l'associació cultural japonesa Neko-san.
Doncs pels interessats, dissabte 11 de maig, des de les 10 del matí fins les 8 del vespre, aquesta Ludicon és una primera edició, però sembla doncs, que veu d'altres esdeveniments, com per exemple la FanCon, no?
Sí, semblant del mateix estil. I és una bona notícia per al gènere i a l'estat d'aquest tipus d'oci al Nou Vallès, perquè augmenta les possibilitats i les ofertes.
Prenem nota d'això, ja us explicarem com ha anat, farem crònica des d'aquí, des del Quimèric, però hi ha altres cites. En aquest cas, una cita virtual perquè el Biblionauta impulsa la cinquena edició del seu concurs de relats. Ja sabem que aquest portal web fomenta la lectura, també l'escriptura de gènere en català. Ara també un cop més demana que els seus lectors facin un pas per convertir-se en escriptors. Ho fa amb aquest certamen. El Daniel Genís, responsable del Biblionauta, ens ha explicat en què consisteix.
El concurs va començar el dilluns 29 d'abril i la convocatòria estarà oberta fins la mitjanit del proper dia 15 de maig, així que no us entretingueu. Només s'hi pot presentar un microrelat en llengua catalana, que ha de ser original i inèdit, és a dir, que no hagi guanyat cap premi abans ni hagi estat tampoc publicat en cap mitjà, i no ha d'accedir als 1.400 caràcters amb espais. Les obres s'han d'enviar a través d'un formulari que trobareu a la pàgina web, el biblionauta.com/ca/concurts2019, i s'hauran de signar amb pseudònim. El jurat que dictaminarà els guanyadors en les diverses categories estarà format per un membre del Biblionauta, en aquest cas en Miquel Codony, un de l'editorial Edicions Sec, l'Alicia Gili, i un també de la llibreria Low Cost, l'Esther Marcos. El guanyador absolut veurà com el seu microrelat apareix publicat en paper al proper volum antològic del Concili Fatiller, editat per Edicions Sec. La resta de premiats seran obsequiats amb lots de llibres i merchandatge, gentilesa dels nostres patrocinadors. El veredicte final s'anunciarà el dimecres 22 de maig d'aquest any 2019 al web El Biblionauta. I recordeu, si voleu veure les bases, amb més detall, elbiblionauta.com/ca/concurts2019.
Aquest concurs s'ha convocat just després que dissabte passat es fes l'entrega dels Premis Imperdibles. No sé si has estat el cas, Alfons, que s'ha fet ja aquesta entrega, que és per votació popular.
Doncs no he pogut per motius laborals, em sap greu.
Doncs jo t'ho explico. Hem entregat el premi al millor llibre fantàstic en català, que ha estat per Estació Boira, d'Enric Herce, que està publicat per Les Males Herbes, i va tenir un 44,6% dels vots, que no és poc, eh? En un centenar de vots, 44%. Déu-n'hi-do. També tenim el premi al millor llibre fantàstic traduït al català, que ha anat pels Desposseïts d'Úrsula K. Le Guin. Un clàssic, eh?
Un clàssic que ja era hora que sortís en català.
Ja era hora, potser per això tanta gent l'ha votat. Un 47,8% dels vots.
I si no l'he llegit, llegiu-lo.
Ja esteu fent tard, si no. Està publicat per Raig Verd. Doncs aquests premis es van entregar dissabte passat, com dèiem, a la Biblioteca de Font de Mimir. Per tant, doncs, aquest doble concurs per part del Biblionauta. I no deixem de parlar de concursos. En aquest cas, anem a parlar dels Premis Arkham. Ha estat la primera edició d'aquest concurs de curtmetratges del Vallès organitzat per la gent de l'Infest Rubí i que es van fer entrega precisament també divendres passat a aquesta població vallesana. S'hi van presentar una vintena de curts. No és un nombre molt elevat, però és una primera edició. I el que sí que podem dir és que 7 van arribar a ser finalistes i que el jurat, del qual formava part jo mateixa, i que juntament amb la Lídia Martínez de Ràdio Rubí i en Rubén Cabús de TV3, van poder veure que hi havia una alta qualitat. Hem de dir que hi havia poc gènere fantàstic, eh?
Però n'hi havia.
N'hi havia, o d'aquelles maneres que ara entrem a explicar.
Realisme màgic? Aquella expressió que tant m'agrada, i si el realisme no és màgic...
No, gent que fa servir el gènere per explicar coses completament mundanes. O podríem dir gent que fa servir les intrigues, les músiques, l'estil del gènere. Es tracta, per exemple, del curt guanyador, que es diu Clandestí, dirigit per J.R. Armadàs, el nostre amic i conegut de Sant Cugat del Vallès, impulsor del Festival de Sant Cugat Fantàstic, i l'Ivan Molero, que també el coneixem per el demà passat d'Algo Muy Bestia i curs per l'estil Camisa de Fuerza, també, que han treballat junts en aquest curtmetratge que anava sobre l'1 d'octubre. Si has dit així, diries, què té de fantàstic? Doncs que t'explica com es va muntar l'1 d'octubre amb tot el llenguatge del gènere.
Allò pensava parlarien del judici, que
parlaves
de coses fantàstiques.
No, jo crec que això serà la segona part. El J.R. Armadàs va recollir el premi i va dir que estava molt content de poder-ho fer.
Molt content, perquè és el primer premi que guanyo amb ferrers que estic fent coses de cinema. Per tant, jo normalment estic a l'altra banda fent de periodista explicant què passa al cinema. Doncs per una banda veig que tinc els micros que m'enfoquen a mi i no al revés. Per tant, molt content perquè això passi, també doncs, perquè el entenc que el curt i el missatge que transmet en aquest cas ha arribat com a mínim al jurat i bé, doncs això, que a més és un honor que passi això al costat de casa, de Sant Cugat, i un curt que es va rodar a 100 metres d'aquesta sala. O sigui, la casa que surt al principi i com surten del pàrquing està rodat a 100 metres d'on estem ara. Per tant, doncs mira, una manera de que torni a casa, en aquest cas, amb el premi.
Com dèiem, la temàtica era de l'1 d'octubre, però des del gènere i la intriga que podria caracteritzar el terror. Per què ho va fer així?
Perquè l'1 d'octubre és una cosa molt negra. És tota la preparació, per molt que hi hagués un govern darrere, com bé diu el títol en aquest cas del curtmetratge, es va fer de manera clandestina. O sigui, és una trama, una història que si l'agafa l'Oliver Stone et farà una pel·li de 3 hores, perquè és que les urnes que surten de la Xina, que ningú sap, que arriben a França, que s'han de portar d'amagat per diferents punts arreu de Catalunya i que l'endemà ens aixequem tots i estiguin allà als col·legis electorals, doncs semblava una cosa una mica màgica que passés, però a la vegada les persones que ho van fer, que eren persones normals com podem ser tots els que estem aquí, se la van jugar, estaven fent una cosa, entre cometes, i no entre cometes, il·legal. I per tant, agafar una mica la gràcia, el que volíem transmetre era això, no? El sentiment de persones, com podien ser, doncs, jo que sé, el meu pare, la vostra tieta o el teu avi, es veuen sotmesos, en aquest cas perquè han volgut, a fer una cosa que els busca la policia per fer-la, quan és una cosa tan estúpida com portar unes cases de plàstic. I això és una mica el que volíem transmetre. I una de les gràcies, entenc, que té el curtmetratge és que, com que jo sóc periodista, això parteix d'unes imatges que jo vaig gravar l'1 d'octubre amb el meu iPhone i després imaginant-nos què hagués passat abans d'això, no? I veient doncs, des de el llibre d'Operació Urnes i sabent realment què va passar, doncs una mica ens vam inventar la història, és una història fictícia, per molt que al final les imatges siguin reals, però després, anar-lo portant pel món, ens hem trobat que el que explica aquí realment ha passat a molts pobles, que famílies normals tenien les urnes a casa i va haver-hi un moment que les van portar i estaven tots acollonits.
Hem de dir que el jurat, com que no ens podíem veure en persona perquè tots som periodistes i tenim uns horaris completament incompatibles, ens vam dir, doncs mira, posem quin creiem que per nosaltres hauria de guanyar i quin hauria de ser finalista. I vam coincidir els tres de que havia de guanyar Clandestí i el finalista, ojo por ojo, de les rubinenques Begoña Ortiz i Sara G. Amo. És un que ens va agradar molt perquè és una història de bullying a un estudiant d'institut que està en trànsit per ser noi i li fa un homenatge, però canviant-li el final, òbviament, per un final feliç, a l'Alan, aquell noi trans de Rubí que es va suïcidar fa 3 o 4 anys, si no m'equivoco.
Molt orgullosa, realment. La cosa és orgull i també penso que és un tema molt potent i molt important que ha de tenir, com dir-ho, molta audiència, no? Vull dir, és un tema que necessita veure's i parlar-se i llavors em sento molt, molt orgullosa de que ho hagués seleccionat com a finalista, encara que no ho haguéssiu dit. Però, bueno, això és un orgull que s'hagi projectat aquí i que gent com vosaltres pensi que aquest curt val la pena, perquè hi ha molt de curro darrere.
I del fet que es pogués veure a Rubí, que és el lloc on precisament doncs, passen els fets originals, i afegir una càrrega, segons ha explicat la Begoña.
Afegeix una càrrega i, a més, també era una mica de crítica, perquè vam intentar rodar en el Duc de Montblanc, vam fins i tot presentar una carta, coneixem la directora, i se'ns va tancar la porta als nassos, diguéssim. I això va ser un fet que ens va traumatitzar una miqueta en el sentit de, bueno, teníeu, o nosaltres pensem, potser és una mica com per sobre el bé i el mal, no? Però com que tenien una oportunitat de, bueno, de donar una oportunitat de que això que havia passat al seu institut es parlés i no van voler.
Aquest curtmetratge està obert, es pot trobar a les xarxes socials, a internet, per tant, qualsevol persona que vulgui veure'l i saber una mica aquest missatge del bullying en final feliç, doncs, el pot veure. També vam veure un altre curt, dins d'aquests mails que dèiem del jurat. Tots tres vam coincidir també en aquest curt no pot guanyar per la qualitat tècnica, però és molt infest o molt fantos fric, o sigui, s'hauria de projectar. Es tracta de La barrera de lo lento, que és una fricada màxima i ens va encantar, i pel que podem dir de tornar a veure aquest curt en pantalla gran a la sala el dia d'entrega de premis, crec que el públic coincideix bastant, perquè es van sentir riures, es van sentir aplaudiments, i vam poder parlar amb l'Albert Perdices, que és el director d'aquest curt, perquè ens expliqués una mica d'on sortia aquella idea tan boja.
Que la idea parteix de... Això, estàs parlant amb el teu col·lega i et planteges coses, nosaltres som com molt del cine de lo random, de lo que sense sentit, i molt friqui, de la ciència-ficció. Jo, el meu amic, que es diu Víctor Mejías, que ara mateix està estudiant el màster d'escac, ens vam juntar i vam dir, hosti, podem crear aquí alguna cosa que no ha sortit fins ara, que si es pot petar la barra del so, per què no es pot petar la barra de lo lento, saps? Estàs en aquella situació en què dius, buah, que lento eres, ojalà desapareixessis. Doncs a partir d'aquí vam dir, hosti, tio, tenim una premissa de l'hòstia, per què no la realitzem? Què passa? A mi aquest curt se'm fa una miqueta a mig gas, perquè és una activitat de classe, com bé dit en el públic, i doncs això, tenia unes premisses i estava cohibit, però bueno, les idees, les imatges valen més que mil paraules i les idees han de sortir, perquè si se't queden al cap, algú te les robarà. Llavors vam dir, fem-ho com a premissa, com a primera toma de contacte, presa de contacte, i a partir d'aquí, doncs, si això li agrada al públic, realitzem un curtmetratge molt més elaborat i molt més gran.
Partint de la mateixa idea.
Sí, partint de la mateixa idea, però més elaborat. Per exemple, aquest curt, bueno, aquí la gent no ho veurà, però acaba molt ràpid. I és com una petita idea, seria com un teaser del que es podies trobar pràcticament en un... En el curt general, en el curt gran, que no el tenim pensat fer, però sempre està allà a les nostres idees.
I hem de dir que La barrera de lo lento anava perfecta pel to de la gala. Perquè tu, imagina't...
Anava lenta.
No, al contrari. No, em referia a aquesta essència friqui divertida. Perquè, clar, tu imagina't una gala divendres a les 9 de la nit, que s'allarga fins a les 11 i pico, sense sopar.
Déu-n'hi-do.
Sí, depèn de com vagi la gala, et pots suïcidar o pot haver molta gent que marxi de la sala...
O l'Holocausto caníbal.
Et diré que no va sortir ni una sola persona de la sala en aquelles dues hores.
Això és un gran mèrit.
Sí, perquè l'Imanol Fernández, el presentador, és el puto amo, deixem-ho dir-ho així. És un tio que, sisplau, si necessiteu algú que presenti actes o que animi el cotarro, aquest és el vostre home. Quin fart de riure, quin fart de compartir anècdotes, o sigui, de veritat, des d'aquí, una salutació. I podem dir que, a part d'entregar premis, també es va presentar un curt que es diu Celda Dual.
Me puedo imaginar los más oscuros y extraños lugares de este mundo.
És un curt que es va presentar fora de concurs i que podríem dir que Iker Jiménez, en el curt Iker Jimeno, perquè no ens acusin de res, i un rumba, en aquest cas Rimbo, tenen un paper fonamental. Jo no vull dir res més, perquè aquest curs suposo que sí que el podrem veure a l'Infest o al Fantos Fric o altres festivals, i no val la pena doncs, que us el fotem en l'aire, però hem de dir que és fric també, fantàstic per un tubo i molta qualitat. Va poder parlar amb el seu director, l'Ignacio Malagón, conegut com a Maki.
Aquest guió és d'una idea que fa 10 anys que se'ns va ocorrir. La vam deixar una mica aparcada en un calaix i ara, ja anys després, l'hem tornat a agafar i l'hem desenvolupat. Hem desenvolupat la idea i ha sortit això, que és un curt de gènere fantàstic, una mica de comèdia. Volíem que fos una mica més obscur de terror, però al final ha sigut més fantàstic de terror, que també ens agrada bé que hagi quedat així. Està fet una mica perquè és el que ens agrada fer, això, i som, o sigui, l'Ombara tenim un estil ochentero que ens agrada molt, i també aquestes pel·lis de terror, rotllo Estan vivos i tot esto, ¿vale? I ens agrada aquest tipus de cinema, i hem fet això, però també sí, pensant una miqueta en entrar en tipus de festivals així, som coherents i sabem que aquest curt no va destinat a un, o sigui, a uns Goya no va destinat, o a un festival més seriu de cinema, és un curt pues, més així gamberrete per festivals d'aquest tipus, Fantos Freak, Infest i tot això.
Doncs podem dir que vam poder veure cine de bona qualitat en aquesta gala dels Premis Arkham. Esperem que tingui moltes més edicions, perquè realment val la pena. Ja us heu pogut fer la idea, no?, amb aquesta crònica.
Sí, clarament, a mi em sap greu no haver pogut anar, però...
L'any que ve no faltaràs,
no? No faltaré.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric. L'entrevista.
Els jocs de taula i la bona cervesa. Aquestes dues aficions són l'origen de la nova entitat La Foguera. Reunint-se habitualment a la microcerveseria de Sabadell, els dijous al vespre, cada dues setmanes, l'afició als jocs de taula va conduir a l'afició al joc, entès com una activitat física i mental, amb la sana finalitat d'entretenir-se. I d'aquesta afició en surt la voluntat de donar a conèixer el món dels jocs de taula. Avui, per conèixer una mica més La Foguera, tenim el Quimèric, amb Valen Montoya, president de l'entitat, i l'Alejandro Triviño, més conegut com a Trivi, que és el secretari. Benvinguts al Quimèric, els dos.
Moltes gràcies.
Hola, benvinguts, gràcies.
Com us vau conèixer? Va ser a la micro o ja venia d'abans la cosa?
Doncs va ser a la micro, realment. Nosaltres, amb un amic, que avui no està aquí, no ha pogut venir, vam començar a muntar aquestes petites reunions a la micro, perquè al final ja estaves cansat d'anar darrere als amics per jugar a jocs, que, bueno, alguns sí, però després ja et deien... Ja... Fins aquí hem arribat, no?
Del fons somriu perquè sí, li sona molt,
sé molt bé això, aquesta experiència que és.
I llavors van dir, doncs, bueno, doncs si els nostres amics ja han arribat fins al seu tope, doncs anem a buscar gent que estigui interessada en aquesta afició i així poder compartir-la més alegria. I vam començar a dinamitzar això, unes partides a la cerveseria, a la microcerveseria d'aquí Sabadell, i vam dir, bueno, a veure qui ve, no? Perquè per nosaltres això va ser una mica una aposta de a veure què passa. I doncs mira, va tenir sort que a poc doncs, anava, hi havia un degoteig, no va ser una cosa espaterrant, però arribava una persona, aquesta persona repetia, després venien dos més, no venien a la següent sessió, però després tornaven a venir, venien amb els amics, i a poc doncs, es va anar fent com un grup així més o menys estable, i això és com ens vam conèixer amb el Trivi.
Sí, perquè tu, sí. Trivi, com vas saber que es feien aquestes sessions?
Doncs mira, jo a través d'un amic de la universitat, l'antic amic de la universitat, que estava allà, que cada dijous més o menys anava a la micro, i em va comentar, vam començar a parlar per uns altres motius, i ens va dir, escolta, a veure si t'afegeix això i tal, i sí, sí, vam anar, i com diu el Valen, no, realment estava molt a gust, perquè al final allò de taula, el que es tracta és de compartir un, al final és seure amb amics o amb coneguts o no coneguts fins i tot, i compartir una estona de lloc i de diversió. I a partir d'aquí, doncs, bueno, vaig anar venint, i el que comenta Valen, al final, doncs, és estar en un, estar a gust amb la gent, i a partir d'aquí és com vaig conèixer aquest grup d'amics que després vam acabar sent la foguera.
Perquè, clar, Valen, quan munteu això, clar, primer ja és és com atrevit, no? Dir, vaig a muntar això jo pel meu compte i a veure qui ve, però segon, com es promociona, no? Perquè com s'arriba a que una cosa que muntes tu amb dos amics que pugui estendre's i que arribi a gent que no coneixes de res.
Sí, no, és una aposta, no? Per sort, a dia d'avui, amb les tecnologies que estan demonimitzades, però també aporten moltes coses bones, no? I és la connexió, poder arribar a molta gent a golpe de clic, no? Gairebé. També venim de, amb aquest company que vam començar a dinamitzar, veníem del món de la música, de fer concerts i tal, i bueno, ja havíem fet promocions low cost, no? O d'estar per casa, i bueno, més o menys pues, coneixies què podia funcionar i què no. Però bàsicament vam tirar de Facebook i de la promoció antiga, no? Que és fer pòsters i penjar-los a llocs claus de la ciutat on puguis captar una mica la massa crítica que t'interessava per aquest tipus d'activitats.
O sigui, heu passat de fer concerts a jocs de taula.
Més o menys, sí.
Això què és? Bueno. És un nos hacemos mayores, sí. O com anar?
Bueno, per nosaltres el joc de taula és cultura i la música és una forma de cultura i el joc de taula és una altra. Al final hem canviat d'àmbit, però seguíem dins del món cultural per nosaltres.
I quant temps fa que us dediqueu als jocs de taula?
Uf, doncs pues realment...
Més que el temps de concerts o...?
Bueno, jo crec que tothom tindrà records d'infantesa de jugar a jocs de taula, no? Jo recordo, el meu cas, ara no quiero ir de víctima o causar aquí a hablar de mis traumas, però recordo que em regalaven un Pictionary cada Nadal. Pictionary 1, el 2, el Party, el no sé què. Jo sóc fill únic, tenia el puto Party, el puto Pictionary allà a casa, morint-se de fàstic. Els meus pares, però en aquella època, es vivia diferent la relació amb els fills i treballaven molt i tenien poc temps, no? I llavors, doncs...
Però almenys el Pictionary és un dels jocs que almenys, no?
Sí, bueno...
Senzillet, no? Sí. No és difícil introduir-s'hi,
no? De dibuixar i tal, no? Una mica la mímica, però dibuixant, no?
Sí, sí, te sirve de consuelo, Valen. Jo jugava a l'hotel, que ara mateix és un joc que tenemos como cruzado, ¿no?
Bueno, no penses, jo m'hi faria una partida a l'hotel, si em el portes...
No sé si teniu jocs no grats a la foguera, si hi ha algun que ja heu dit, no, aquests no, aquest ja està censurat, ja...
Jo en aquest sentit intento ser el menys snob possible, vull dir, per mi tots els jocs tenen el seu moment i el seu públic. I
el Parxís també?
Sí, el Parxís trobo que és un joc que té estratègia, té decisió, no? Ara, la Oca, jo sí que és tiradaus i
ja t'ha tocat, allà. És aleatori total, és pura sort.
Sí, i allà no decideixes res, no? Vull dir, diu 3, doncs avanço 3. Què m'ha sortit, això? Doncs pues ho faig, no? Vull dir que no
a mi
no
de petit m'agradava molt l'Oca.
És bueno. Que ara estic buscant complicitats, perquè jo sóc una mica com tu amb el Pictionary, o sigui, jo volia jugar al Parxís, però clar, la gent juga una partida i ja està. Jo volia jugar 5 o 6 seguides, jo no podia parar, no? Fins que va aparèixer ludoteca.com i vaig veure la llum, però per això...
No, i en aquest sentit, per mi, tots els jocs tenen el seu punt. Jo què sé, els jocs aquests bàsics d'introducció, no? Catan i Carcassonne, que estan molt denostats, no? Dins del món lúdic, doncs, òbviament, ja has jugat amb més coses i això et sembla com per començar o per ensenyar-hi algú. Però penso que té el seu punt, també, té el seu moment. No els trobo mals jocs. Sí que és veritat que hi ha altres coses i potser t'interessen molt més, no? Però no ho sé.
I quan vau decidir, anem a crear aquestes sessions, per què vau triar la microcerveseria i per què els dijous a la nit? Era una mena de substitució de les festes universitaris dels dijous? O...
Karen, t'he dit que veníem del món de la música i ja sabes, sexo, drogues i rock and roll, no? No, vull dir, sí, la cervesa ens agrada molt i la cervesa artesana és un
és que ara,
guilty
ara,
pleasure.
Perdona, però estic pensant en el titular d'aquesta entrevista, sexo, drogues i jocs de taula. No? Sí, ja.
Bueno, no és mala combinació. No, però això, la cervesa artesana ens agrada, està molt de moda ara també, és veritat, i què millor que un espai on pots prendre-te unes cerveses i jugar un joc amb gent i gaudir del moment, no? I pensàvem que era bastant maca, no? La idea, la situació.
I què són les nits de joc?
Bueno, clar, tot això és una mica com vam començar, que aquí has de posar un naming, no, les coses, has de posar una mica de nom, no, de cara i ulls perquè es vengui més, no? En anglès sí que hi ha, en el món anglosaxó hi ha molt el rotllo aquest de les game nights i coses d'aquestes, que és com una nit de juguem a jocs de taula, no? No té més.
Clar, però en anglès tot sona millor,
exacte,
no?
I llavors, pues, bueno, pues, nit de jocs o sessions golfes, bueno, ens inventem així com noms per d'una mica de ganxo, no? Que sigui una mica atractiu pel públic i que, bueno, que vinguin aquestes coses.
I quins són els jocs que heu jugat a les vostres sessions? Segueixen algun tipus de temàtica o és aleatori o la gent proposa anem a jugar no sé què?
Bueno, hi ha de tot, però normalment la gent proposa algun joc i la gent s'afegeix, no? Hem fet des de partides, nits temàtiques, per dir-ho d'alguna manera, però normalment la gent agafa un joc i diu, escolta, qui vol venir? O fem això directament. I hem jugat des de... què podria dir? Des d'un Covid, que és molt, 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 molt bàsic, fins a un Etnos, fins a Aventureros al Tren, fins una quantitat de llocs i tot molt, molt, molt diferents entre si. Fins i tot, bueno, fins i tot no, normalment, de fet, en moltes nits el que fem és, no és només jugar un joc, perquè ja que hi vas, no, hòstia, estàs una estoneta, no?
Clar, no?
I sí, sí, i jugues a diversos jocs, no? Llavors ja et dic, una quantitat de jocs, des de jocs d'estratègia, des de jocs més de tàctica, jocs ràpids, memoris disfressats, que dic jo, fins wargames o wargames dissimulats, etc. No?
Sí, al principi, quan fèiem les nits de jocs a la micro i tal, sí que de vegades intentàvem fer alguna cosa temàtic, no? Per exemple, per tipus de joc, no? La nit de jocs cooperatius, i portar 3 o 4 jocs de tipus cooperatius i fer com la nit una mica que tingui un arc conductor, no? Un fil conductor. Ara mateix que ja a la micro no anem tant i ara solem quedar més a l'Urpí. I allà, ara sí que és una mica d'algú proposa un joc i si i té més o menys èxit de convocatòria, doncs s'acaba jugant allò i si no, doncs s'hi va i s'improvisa una mica a veure què surt.
Ara també els dijous?
No, ara fem els divendres, això, les... Bueno, que tampoc és...
Estem pujant al nivell de party, ja, de dijous a divendres,
bueno,
ja.
Clar, nosaltres quan vam començar era cada 15 dies a la micro, no? I és això, que va començar a venir gent i més o menys un grup estable, i al final aquesta gent que era gent que va venir una mica a la proposta, doncs es va convertir en amics, hem anat fent coses junts, i la gent ja d'ell mateix sortia, escolta, jo no vull esperar 15 dies a tornar a jugar, perquè no quedem la setmana que ve. I llavors, doncs, vull dir, bueno, pues, si hi ha gent per jugar, doncs, pues, perfecte.
Doncs anem-hi, no?
I bueno, anàvem canviant entre micro i Urpí, cadascuna pues, té les seves característiques que la fan millor per un tipus de joc o altre. I quan anem a l'Urpí, doncs podem pujar a l'Altell, de la cafeteria a l'Altell, a la part de dalt, que és una cosa que ja es feia, que no ho he inventat nosaltres. Jo, per exemple, ho conec de quan hi havia l'Homo Ludicus aquí a Sabadell, que comuntava... Com has de... Ostres, em surt el nom. Bueno, la persona
que... ho hem vist en tornejos del Rincón del Friki, també.
Sí, que fan partides de màgic, quan fan presentacions d'allò. Sí, és un lloc molt... Com no et diuen res, allà pots... Tothom ha estat estudiant amb un cafè amb llet durant hores i hores, no? La cafè del Pi no et diuen res, no hi ha problema, sembla que pots portar el que vulguis.
Entonces no lieu gaire, no?
Sí. I llavors, d'aquest grup més o menys estable, doncs van sortir també com unes necessitats de dir, escolta, està molt bé això de ser nòmada, ara vaig a la micro, ara vaig a l'Urpí, ara vaig a altres clubs de Terrassa o de Santa Perpètua de Mogoda o el que sigui. Escolta, podríem tenir nosaltres el nostre propi espai, no? I d'aquí va sortir una mica la creació de l'associació La Foguera. De tota aquesta gent que ens vam anar coneixent a través d'aquestes nits improvisades una mica, doncs a poc a poc van dir, potser ens podem agrupar i podem treballar de forma conjunta per fer coses més potents, no? Dins d'aquest món. I llavors ens vam constituir com a associació. I una de les idees de l'associació, doncs, és fer activitats per la ciutadania, no? Al final és compartir la nostra afició amb la gent perquè pensem que té un valor important, no? El joc de taula com per socialitzar, bueno, per ser més feliç, no? Al fons.
Sí, a part de quedar nosaltres, és això, s'ha de comentar. Comenta Valent, no? Al final realitzar activitats i ser partícips de la xarxa social de la ciutat, amb tots els valors que el joc de taula, el joc en general i el joc de taula en particular, promou. Llavors, la nostra intenció és realitzar moltes diverses activitats de cara a la ciutadania que vulgui passar una bona estona i compartir un joc de taula amb tot el que significa això de compartir directament.
Les sessions que ja heu fet o les que planegeu fer estan pensades per jugadors experts o estan pensades per gent de tots els tipus de gamma, des de gent que no hem jugat mai a res a gent que ja s'ha patejat una mica els jocs més importants o els més coneguts?
Bueno, nosaltres que tenim un cert centre de sensibilitat, no?, amb la pedagogia i tot aquest món, doncs volem que siguin totalment obertes a qualsevol tipus de jugadors, no?, atendre la diversitat, no?, això que es diu ara. I no tenim cap problema de que vingui algú que no ha jugat res, algú que ha jugat moltíssim i té moltíssima experiència. Només demanem això, bueno, demanem, que tingui ganes d'aprendre i de jugar. Nosaltres no tenim problema de seure a taula amb aquesta persona i passar una bona estona.
Una de les activitats, de les primeres activitats que heu fet com a entitat, com a la Foguera, és la sessió de jocs de taula dins del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que a més va tenir molt d'èxit, una acollida que no ens esperàvem ni uns ni altres, no? No sé si vosaltres també quan vau muntar-la, no? Clar, és una activitat que no estava inclosa normalment en el festival, que un experiment que ha sortit molt bé. No sé com rebeu aquesta primera acollida.
Jo la setmana anterior els hi vaig dir: escolteu, teniu ganes de la matinal aquesta de Jocs de Taula de Terror? Diu: sí, sí, molta. I els hi vaig dir: i si no ve ningú, què?
Clar, és que això són coses que quan comences t'has
bueno,
de plantejar. Doncs
juguem entre nosaltres i ja està. Diu: pues mira, ben pensat. Però sí, sí, la veritat és que va estar molt bé i...
Sí, nosaltres, és això, primer estàvem una mica espantats perquè no sabíem quanta gent aniria, perquè anàvem completament a cigues, com es diu, però la veritat és que va anar molt bé i vam sorprendre nosaltres i fins i tot els organitzadors, que des d'aquí volem donar les gràcies al Festival de Cinema per aquesta oportunitat.
De res.
I també a la Biblioteca de Ponent, que va obrir les seves portes i es van comportar molt, molt bé amb nosaltres. I llavors que creiem que sí, que va ser tot un èxit. Calculem que més o menys van arribar unes 35-40 persones, si no recordo malament. Però sí, com sigui, aquestes persones, que és el que interessa, ens ho van passar d'allò més bé i van conèixer tant a la Foguera com al festival i sobretot els jocs de taula, que és el cap i la fi.
De fet, ens han comentat, sí, un ocellet, que fins i tot hi ha gent que s'ha apuntat a l'entitat, no, després?
Sí, hi ha gent que ha començat a...
S'ha interessat, almenys,
exacte,
no?
Que s'ha interessat i ens ha comentat que qualsevol activitat que fem, que ens ho comuniqueu i tal, i la veritat és que estem molt, molt, molt contents, molt contents.
Sí, al final era l'estreno, no?, de l'associació dinamitzant alguna activitat, i també hi havia, a part de compartir, doncs, també fer-nos visibles, no?, a la ciutadania i dir: escolta, estem aquí i volem fer coses amb vosaltres. I la veritat és que, bueno, molt contents. La valoració final és... Bueno, tampoc tenim experiència de res, no? Ni podem comparar amb gaire més, però per nosaltres va ser molt, molt feliç aquest moment de poder compartir. Van venir famílies amb fills, gent més jove, més teenager, no? O d'un tall més alt, també amb algun fill així més, també més adult. I la veritat és que va ser per nosaltres una experiència magnífica.
No, i a més que venien i es quedaven, no? Vull dir que no és que vinguin,
és
fan una partida i se'n van, sinó que es van quedar tot el matí, no?
Sí,
vull dir que
sí,
era,
sí,
una acceptació que vol dir que s'està bé, no? Que...
Sí, sí, sí. Nosaltres, home, nosaltres pensem que el joc és una cosa innata del ser humà, no? Entenem que un joc, doncs, té unes regles i que te les expliquin i tal, doncs té un punt de... Ostres, ara no, però un cop te les han explicat o saps jugar un joc, vull dir, jo crec que
és el
tothom...
que fa més mandra, crec jo.
Sí, home, sí, fa mandra, sí, tothom, eh?
Vull dir... I tot a nosaltres, que
sí que juguem,
sí, i... perquè no mos enganyar.
Però un cop superat aquest punt, jo crec que tothom gaudeix. Un cop saps les regles, és meravellós. Al final et seus amb una taula, tothom té les mateixes possibilitats, no? Vull dir que no hi ha diferències de res, aquí tothom som iguals, i posar un marc així sobre la taula i que tothom ho gaudeixi, jo crec que és una cosa que es disfruta molt.
I la ludoteca d'on surt? Surt del que teniu de cadascun d'ara mateix, o esteu comprant algun fons com a entitat, ara que sereu una entitat, per poder-ho tenir, com a la Foguera? O...
Doncs mira, és una molt bona pregunta. De moment, per motius tècnics, anem-ho a dir així, forma part de la nostra ludoteca particular. Un dels objectius a mig llarg plaç és, a poc a poc, perquè els jocs costen el que costen, com ha de ser, és fer una ludoteca amb diferents jocs que nosaltres considerem, que els socis i socis de l'entitat considerem útils o apropiats per realitzar-ho. No? Llavors, de moment són particulars, però sí que tenim la idea de fer un minifons o un fons de jocs a taula.
No seríeu els primers que coneixem que tenen el maleter del cotxe amb un de jocs de taula que ja no els deixen tenir a casa seva. Jo ahí lo dejo, no diré noms, però passa, passa.
Bueno, nosaltres tenim problemes d'espai i alguns companys nostres que realment tenen directament una sala, una habitació només per jocs de taula.
Sí, a dia d'avui no tenim una seu fixa, som nòmades, no ens movem. D'aquí poc comencem a fer unes sessions regulars en un espai cedit, però encara no tenim un espai on poder tenir un armari, no?, amb tot de jocs. Llavors, encara no ens hem plantejat com organitzar-ho, tenim idees, no?, des de, bueno, pues això, aportacions als propis socis, no?, donacions, de dir, mira, és que tinc tants jocs a casa que aquest tampoc el trobaré a faltar i si està al club, pues, encara millor, no?
Està segur allà, no?
O...
lluny de les garres de mi madre o de mi mujer, no?
Bueno... o del marit.
No, clar.
I la cosa també, jo que sé, també una cosa pels socis és que tot el fons d'aquesta virtual ludoteca doncs serà de préstec gratuït, no?, i te'l podràs emportar jocs a casa, i també hi haurà com una quota anual per poder sufragar uns jocs, una compra de jocs de cara a finals d'any, on només els socis decidirien quins jocs es comprarien per formar part de la ludoteca.
Ara mateix, quants socis sou? I no sé si està oberta la inscripció a possibles socis, si hi ha algun requisit...
Bueno, per estatuts... A veure, és que avui no està l'advocat aquí amb nosaltres, que ens podria assessorar millor...
Per si de cas no et mullis gaire, no?
Pel tema menors i no sé què, no sé com està... No, requisits cap, vull dir, ganes de jugar i ja està.
Sí, de participar, ja està.
El tema quotes encara s'està abordant el tema, no?, suposo.
Clar, és que a dia d'avui no tenim gastos. Bueno, gastos. L'altre dia vam fer una derrama de 5 euros, no sé per què.
Gravíssim.
El tesorero va venir a la reunió amb les mans buides i em van allà...
Per les cerveses.
Amb la butxaca plena. No, a dia d'avui no tenim un gasto real així fixa. Tenim, bueno, hem aportat petites quantitats per fer... per sufragar gastos de...
Publicitat,
cartells, alguna cosa així. I, bueno, alguna cosa futura que d'allò. I, bueno, hem fet samarretes també, que les tenim més o menys.
Home, jo en veig una, eh?
Sí, jo veig una. Que la portes posada.
Havíem de portar una, però ara mateix les samarretes estan en la dimensió desconocida, estem intentant recuperar-les.
Els oients que mirin la foto i veuran si els agrada la samarreta, no?
Exacte. I no, requisits, cap, vull dir, no d'això.
Cap.
I quins plans de futur teniu? Com penseu conquerir el món? On us podíem trobar? O sigui, la gent que ara està interessada...
Sí, perquè clar, si no teniu seu, com us localitzem?
Sí,
clar, aquest és un dels objectius.
Que ens envieu un correu quimèric i us el rebotem, o...
Bueno, ui, amb el poc que mirem el mail, igual...
Bueno, tenim presència a xarxes, a Facebook, a Twitter, a Instagram, busqueu La Foguera Sabadell, o SBD, i més o menys ens trobareu allà, fàcilment trobareu el mail per si ens voleu escriure, o a través d'aquestes pròpies xarxes. I objectius, bueno, un dels objectius és el local, tenir una seu fixa, estem treballant en diferents opcions, però bueno, això és el més complicat a dia d'avui. I bueno, també és un dels somnis, no?, o sueños húmedos que tenim, és que a veure si d'alguna manera podem col·laborar, podem ajudar a que es tornin a fer les 24 hores de jocs de taula d'aquí Sabadell.
Mira.
Que les organitza el Refugio del Sàtiro en col·laboració amb el Cercle Mil·lenari, i que l'any passat, el 2018, no es van fer. Mm-hmm. 2017 va ser l'últim any. I, bueno, i ajudar en el que calgui, no? Si és per tema de recursos humans, doncs, bueno, recursos humans, de persones, no?, de voluntaris, doncs d'intentar ajudar en el que calgui perquè això es tiri endavant, no?
Sí, és una cosa que aquestes 24 hores com a... Fins i tot com a jugadors ho van passar malament, de no m'ha sentit, perquè ja no es feien, i era una jornada que realment teníem marcat en vermell el calendari.
Tenia un mono.
Sí. I llavors, ostres, ja que ens hem creat i tal, la veritat és que posar el nostre petit granet de sorra, perquè no som ni els creadors ni molt menys, i el mèrit és d'uns altres, però perquè aquestes 24 hores puguin ser-hi com a col·lectiu i fins i tot com a jugadors, perquè són unes jornades molt, molt, molt maques, on s'hi troba molta gent, on es trobem gent de molts col·lectius i fins i tot col·lectius creuats, no? Pots trobar gent de refugio que estava a la universitat, o gent de la foguera d'un esplai i tal, i llavors això és molt maco, i la veritat és que com a jugadors, torno a repetir, com a col·lectiu ens agradaria... S'agradaria que torni, és un sueño húmedo.
Sí, són unes jornades maques, ve gent d'arreu, de Barcelona, sí, d'altres poblacions, no només de Sabadell, no només del Vallès, i pensem que són importants i funcionen molt bé. Vull dir, allà vas i com arribis a les 11, em sembla que comencen a les 10 del matí, no hi ha taula, i dius, sí, acaben d'abrir, què ha passat aquí?
Sempre te la pots aportar de càmping, no? Cap
sí,
problema.
Per exemple, mira, és una opció.
És una bona idea.
Però pensem que és una cosa molt interessant que es feia aquí a la nostra ciutat i si podem ajudar en que això es torni a fer, doncs allà ens trobaran, per suposat.
Doncs deixem la crida a l'aire perquè tenim contactes a les dues entitats que heu dit, per tant, cap problema. Nosaltres
sabíem
ens posem en contacte.
Al sitio indicat.
Exacte, aquí, punt de trobada de friquis diversos.
Sí, a part d'això, bueno, més del dia a dia, per dir-ho d'alguna manera, tot i que qualsevol activitat ara que acabem d'aterrar és una mica extraordinària per nosaltres, sí que hem col·laborat i volem col·laborar en diverses activitats com a la Xujuteca, de Barberà del Vallès, que van fer unes jornades i van anar allà de la foguera a presentar llocs, també a la FOAM
de Montornès del Vallès.
De Montornès del Vallès, on també...
Que per ser una salutació, que a Ràdio Montornès també s'emet al Quimèric, eh? Ah, salutació perfecte. A gent de Montornès.
Que també es posarem llocs, etc. I a l'Udocon, que també és de Santa Perpètua de Mogoda. I també estem intentant participar en alguna festa major de barri, etc. I amb... fer unes sessions golfes, com ha dit el Valen.
Sí, això és la nostra proposta regular, perquè al final un club... per tenir una mica de presència o que la gent sàpiga que hi ets allà, has de fer alguna activitat regular, que sàpigues que, doncs, que està allà al calendari i que et poden trobar, no? I la nostra idea és això, muntar aquestes sessions golfes a través d'un espai cedit per l'Esplai La Masia d'aquí Sabadell, i serien això els divendres per la nit, doncs un espai amb taules on poder jugar i poder passar una bona estona de final de setmana, no? I també tenim també el taller de... Volem muntar un taller de fotografia lúdica, no? Perquè al final, jugar està molt bé, però has de demostrar que estàs jugant, no? Has de fer la foto i posar-la al Twitter, al Facebook o on calgui, no? Passar-la pels grups de WhatsApp. I llavors hem pensat això, també tenim contactes amb fotògrafs professionals i que ens munti un petit taller d'una sessió de 2-3 hores on ens expliqui pues, les tècniques bàsiques per treure unes fotos amb un plus, no? Amb un puntet més, no? Que ens ajudi a triar, no? A millorar una mica la perícia fent aquestes fotografies.
Doncs esperem que aquests desitjos es facin realitat ben aviat i que en puguem parlar també aquí. Moltes gràcies, Valen i Trivi, per passar pel Quimèric. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Merci.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric.
Ara feia uns quants dies que no parlàvem de música i de concerts de gènere i per això avui hem convidat el Marc Mosquera, que sempre té una agenda plena d'aquests esdeveniments. Benvingut al Quimèric.
Doncs sí. Hola, què tal? Moltes gràcies.
Avui parlem de Hans Zimmer i d'un concertàs, no sembla?
Sí, un concertàs de gira mundial que va passar per Barcelona el passat 5 d'abril i que va fer un ple absolut en el Palau Sant Jordi. I totes les entrades venudes, encara en van obrir unes quantes més els últims dies, perquè hi havia molta gent en plan, volem entrada. I en van obrir més i es van esgotar. O sigui,
de fet, vas estar molt a punt de quedar-te sense entrada,
exacte,
no?
Exacte, sí, jo vaig ser un d'aquests rezagaos de l'última hora i em vaig poder comprar. I, de fet, l'acceptació ha sigut tan bona que ja han confirmat, pels que els interessi, que el 5 de desembre tornen al Palau Sant Jordi.
Està bé.
El mateix concert.
Home, omplir el Palau Sant Jordi té molt de mèrit, eh?
Home, són unes quantes entrades, sí.
Sí,
realment sí.
I no solen ser barates, tampoc, per tant...
No, barates no eren, tampoc. Però, bueno, l'espectacle s'ho val, eh? Realment, són 3 hores i una miqueta més d'espectacle.
Vull dir,
comença a les 9 i vam sortir a un quart d'una o així, nosaltres. I va ser... No, de música són unes 2 hores i entremig hi ha vídeos amb el propi Hans Zimmer pregravats, en els que, bueno, explicar interioritats o curiositats o tal.
Hans Zimmer fent de Llach. Fent de Lluís Llach, explicant les cançons.
Sí, i... una miqueta. Sí, una miqueta allò, introducció, explicant curiositats i tal. L'única pega és que no hi havia subtítols. Llavors, aquest home és alemany i, clar, parla un anglès alemanyitzat i costava una mica entendre.
No s'entenia res, no?
No massa, almenys jo no. A mi em costava una mica. Però bueno, bé, realment és un concert que val molt la pena, amb orquestra, cor, banda rockera, podríem dir, perquè hi ha guitarra elèctrica, teclats, bateria, hi ha tot un muntatge realment espectacular i que repassa la seva filmografia selecta una mica.
Home, quanta gent devia estar en aquell escenari, si m'estàs dient orquestra, cor, això ja és molta gent, eh?
Jo crec que unes 100 persones, jo crec que hi havia, en total.
Menys haurien d'haver-hi.
No, l'orquestra no era, el cor, perdó, no era tan gran.
Ah.
A més, no estava a l'escenari, estaven al costat de les pantalles gegants. Sí, estava venint tot muntat, tota una escenografia, amb pantalla gegant, i el coro estava just al costat com amb un andami.
I quin era el paper d'ell?
Ell, ell, en teoria, en aquesta gira, ell no participa. Ell, diguem, ha fet la selecció de música i que vagin a tocar...
Sí, no el veu veure en persona.
És que
un matís, aquí hi ha un matís.
La cosa és que aquest home, com que, bueno, pues, si li ve de gust, apareix, ¿vale? Doncs a Barcelona va aparèixer. A Madrid, que es va fer el concert dos dies després, no va aparèixer. Que dius, home, si estaves aquí... Pues no, els de Madrid...
Clar, perquè a Madrid no ens agrada, tio.
Clar. No, però clar, vas llegir, clar, veus allà tot de gent publicant al YouTube, Hans Zimmer en Barcelona, tal. Llavors la gent el dilluns, pues, clar, una miqueta crispadets, en plan, a Madrid no estava.
I però... va venir d'incògnit o va venir per la catifa vermella?
Va venir, totalment d'incògnit, i apareix, quan apareix sempre en el mateix moment, que és en la penúltima cançó de l'espectacle, que és una cançó d'Inception, que apareix, de fet, en un vídeo, en la pantalla gegant, apareix ell gravat tocant el piano i ja està. Llavors resulta que quan apareix el tros de guitarra elèctrica, en comptes de ser el guitarra del propi grup de la gira, surt ell.
Uh-huh.
I va sortir, bueno, la gent totalment embogint, i va ser molt bo que va sortir amb una samarreta d'Ennio Morricone. Que va ser molt bo, perquè clar, Hans Zimmer i Ennio Morricone musicalment s'assemblen com un home amb una castanya, però clar, Ennio Morricone és Déu. Vull dir, és el
referent.
És el referent, sí, és el... Sí, vull dir, sí, John Williams i Hans Zimmer són els reis de les bandes sonores, diguem, dels anys 80. Ennio Morricone és des de sempre. O sigui, és el més gran que queda viu.
Hans Zimmer feia pel·lis als 80?
Sí, alguna va fer. Va, finals dels 80, va començar amb Rayman.
Sí, perquè no és tan gran, Hans Zimmer.
Home, té el seu 50 i alguna cosa, però...
Jo recordo millor els èxits a partir del 2000.
Jo el conec...
Abans d'algú també, Redditor...
Sí, l'únic Oscar que té és a partir del 94 amb el Rey León, que van tocar una suite del Rey León preciosa en aquest concert, en el que hi havia un vídeo previ en el que comentava que la suite simbolitzava, perquè sortia la part de l'estampida de que mataven el pare del Simba i tot això, i era perquè realment ell va compondre la música casualment quan se li va morir el pare. I això sí que vaig poder entendre que ho explicava en el vídeo. I llavors, clar, la música era com molt emotiva, perquè ja li va sortir...
Perquè l'estava vivint,
clar,
no?
Clar, clar, ell va veure que en el lleonet se li moria el pare, ell se li havia mort, va dir, vale, aquí hi ha un paral·lelisme molt heavy. I no, la música va ser impressionant, vull dir, la suite increïble. I va ser l'única banda sonora dels anys 90 que van representar. Tota la resta eren del 2000 cap endavant.
I per ara estem sentint de fons el Soy Batman.
Exacte, amb aquesta és amb la que van començar.
N'has reconegut, eh?
És que Hans Zimmer és Batman, és una gran pel·lícula.
Sí.
No sabria dir-te de quin Batman...
Del Cavallero Oscuro.
Cavallero Oscuro.
Bueno, és una miqueta la...
Però també és com un leitmotiv que repeteix a les tres pel·lícules.
Sí, però el tros melòdic és més que res del Cavallero Oscuro. Però sí, es repeteixen a les tres pel·lícules.
Gran pel·lícula.
I quins temes vas poder escoltar?
Doncs hi havia aquesta del Cavallero Oscuro, van seguir amb El Rei Arturo, una pel·lícula que, bueno, té amants de tractors de l'any 2004, em sembla que és.
No recordo.
Que està ambientada amb l'imperi romà, amb els saxons,
vale,
el Merlí és un druida celta, l'Artur, de fet, és un soldat de l'imperi romà.
Sí, se suposa que està basat més en la història real del tema de l'Artur.
Exacte, exacte. I després va haver-hi Missió Impossible 2, curiosament.
Ostres, perquè... sí, aquesta no me l'esperava.
Sí, realment sorprenent, perquè a més la música és bastant flamencada, o sigui, no és tan èpica com ens té acostumats Hans Zimmer, llavors sí, va haver-hi molt de moment de guitarra d'allò espanyola.
Però això Hans Zimmer ho té, sap adaptar-se i variar. Sí. No és com John Williams, que ho fa molt bé perquè si tots són igual.
Sí, té una forma de compondre que ho sents i dius John Williams.
Simplificant molt.
Sí. Sí, el Hans Zimmer té un so, que dius, és el so Hans Zimmer, però sí que és veritat que no saps per on et sortirà. La música és d'ell, dius, vale, però què farà? No ho sé. Perquè, clar, Interstellar va fer orgue a l'església, amb Inception vinga tubes i vinga metall fent la cançó de l'Edith Piaf a molt baixes revolucions, que va ser Interstellar no va sonar en aquest concert.
No?
Que molta gent es va quedar...
Home, jo no sona Interstellar i demano que em tornin els diners, eh?
Clar,
perdó,
és una mica... Dius, home, ja, en l'altra gira que té, perquè té dos espectacles, sí que hi ha una suite d'Interstellar, però aquí, com que volia ser molt simfònic, clar, eren, per la Sant Jordi, hi ha els llocs on va de gira, no hi ha un orgue a l'església. Llavors, jo, pues que no. Perquè en l'altra gira ho feia ell amb un teclat. Allò que posava el preset d'Orgon Church Organ, llavors tocava ell. Però aquí, com que volien fer-ho realment bé, amb orquestra, un cor, no? Un tal, pues van dir, pues mira, no.
Sí, diguem que els orgues d'església no són gaire movibles.
No, no massa, no massa.
Tenen aquest petit realment. Handicap.
Pues sí, a no ser que estiguin amb el Palau de la Música o amb una església o algo, res de res.
Per tant, Hans Zimmer o Montserrat.
Sí, això ho està pensant,
pues no
seria un bon
malament,
escenari.
No estaria gens malament. Hòstia, un lloc així molt, molt màgic. Sí, sí.
I a l'hora que tenen és grandiós, per dir-ho així.
Mm, home, doncs sí. Sí, realment, allà tot és grandiós. Doncs també van repassar Pearl Harbor, el Codi da Vinci, que va ser un dels moments, almenys per mi, estel·lar.
Sí?
Perquè va ser la suite més llarga, com de 20 minuts. Ostres. Que era en comptes d'haver agafat la seva banda sonora i dir, pues vaig a tocar això, es veu que va portar a la gira el que ell va compondre de forma primària per inspirar-se després per fer la banda sonora. O sigui, ell va compondre aquests 20 i algo minuts amb els temes i va dir, vale, i ara faré la banda sonora amb això que he creat. Doncs en el concert es va sentir això, el que ell va crear d'entrada.
Mm-hmm.
I estava molt, molt bé. Realment era molt xulo.
Home, i és un regal, no?, també, poder escoltar aquesta altra versió.
Sí, exacte, exacte. Bé, clar, la banda sonora sí que potser la tens més sentida, però aquí era molt més operístic. Hi havia molta més soprano, bastants més coros, que ja n'hi ha uns quants a la pel·lícula, però hi havia més. I no, estava realment impressionant. I això va acabar el primer acte, diguem. I després del segon acte va començar molt diferent, perquè van començar amb Madagascar, que dius. Vale,
no sabia ni quina seva, eh?
Amb Madagascar, sí. I va ser la música més festiva, o sigui, era quasi allò, em semblava un concert en plan de banda, amb tot de grupis, tot a Palau Sant Jordi amb els llums al mòbil, il·luminat. I no, va ser un moment bastant xulo. I després un dels moments més emotius, almenys per mi, perquè és una de les meves bandes sonores preferides, que és la de Spirit, el corcel indomable, una pel·li de DreamWorks, d'animació.
Encara no l'he vista.
És una pel·li meravellosa.
Sempre n'he parlat bé.
A l'altra banda de la peixera et volen matar.
Sí.
No, la tinc pendent.
I no el Roger, precisament.
No és com el Roger que passa.
Doncs quan vaig saber que hi hauria la suite d'Spirit, jo ja, és que jo volia anar al concert només per això. Era perquè en l'altra gira ja no... Bé, que tampoc és que passés per Barcelona.
Però el contingut del concert el sabies abans?
Sí, perquè la gira va girar el 2018, aquesta gira.
Sí, està repetida.
I llavors el 2019 segueix. I el tema és que el 15 de març Sony Classic va editar, que es pot comprar, un doble CD amb el directe que es va fer el 2018 en un festival de música de cinema que es fa a Viena.
Mm-hmm.
Llavors aquest concert està editat. Llavors si compres el CD dius, ah, mira, pues, això és el que sona, i va sonar tal qual, o sigui, no es van deixar absolutament res.
I tu tenies el CD també?
Sí,
ja et sabies comprar... el concert de memòria?
Sí.
Volia que quedés clar.
Exacte, sí, jo vaig anar sabent ja tot el que sonaria, i fins i tot que sortiria Hans Zimmer, perquè tinc un conegut que és, bueno, té una web de bandes sonores, i sé, ell va dir que anava a entrevistar-lo.
Ah,
i dius, home, si l'entrevista és que està aquí.
Efectivament.
I llavors, clar, jo ja venia com con un poco de preaviso de, pues sí, efectivament va sortir, va ser com, uau.
Molt bé.
Pues sí, va sortir amb Inception. I van acabar amb Pirates del Caribe, que amb tothom ja en plan de peu, vull dir...
Clar, conegudíssima.
Exacte. Va anar a tiro segur. I nunca mejor dicho, anant de pirates. Però pues sí, va dir, acabo amb Pirates del Caribe i a tope. Llavors va fer això, Spirit, va fer el Rey León, va fer Gladiator, l'havia de fer sí o sí, i va ser una suite realment brutal. Perquè, a més, la gira té la Lisa Gerrard, que és la co-compositora amb Hans Zimmer de la música de Gladiator, i és la que canta, o sigui, la veu solista, tota la banda sonora és ella, doncs ella estava a la gira com a cantant. Llavors, clar, sentir aquesta música amb aquella senyora allà cantant, amb aquella veu que té, que és inigualable, ho va fer encara molt més emocionant.
Mm-hmm.
Vull dir, no, va ser... Va estar realment bé. L'únic, això, els vídeos aquests, que alguna vegada es feia molt llarg, perquè era com, és que no estic entenent el que em dius, i amb un subtitulet no hagués anat malament.
Com a crítica podíem afegir això,
sí,
no?
Sí, també, clar, òbviament el setlist no plou mai a gust de tots. Llavors, clar, trobo tot, sempre és allò, això perquè ho posen, això altre perquè no ha sonat. jo segueixo dient
la
que
mancança havien... d'Interestelar és
exacte.
Important
i per mi, pels meus gustos, Marea Roja no va sonar, Pacificador no va sonar, Príncipe d'Egipto, que és una de les meves preferides, no hi ha suite tampoc,
potser és perquè són menys conegudes o...
No ho sé, però clar, van tocar Spirit, que és coneguda però no massa, van tocar The Holiday, que és una comèdia romàntica de la Nancy Meyer, que és la que va fer, com es diu, aquella pel·lícula...
Aquesta no és coneguda.
No, clar...
No, gens.
Almenys que El Príncipe d'Egipto.
Clar, exacte,
claríssim.
Vull dir que hi havia una mica de tot, i Madagascar, que dius, home, sí, es coneix, però no és una de les primeres espases de Hans Zimmer, saps? Dius.
Però la gent coneix més els pingüins de Madagascar que la pel·li de Madagascar.
Sí,
això
sí,
segur, clar.
És veritat.
Això segur. Clar, llavors, bueno, doncs, estava triat una miqueta perquè no tot sonés l'epicitat de Hans Zimmer sempre, no? Però va estar prou variat, o sigui, tenies això, música més operística, música més èpica, música divertida, tipus Madagascar o Kung Fu Panda, que també va sonar una petita peça. Però és això, clar, dius, per mi el concert hauria hagut de durar 8 hores, perquè clar, ho vols tot, i llavors hi ha coses que, òbviament... Però clar, això és com quan vas a un concert d'una banda que t'agrada.
Sí.
T'espera que toquin alguna cosa, no ho toquen, dius, vaja...
Totalment.
Vull dir, clar, és que Hans Zimmer és el més proper a una rockstar al món de les bandes sonores, perquè és que la resposta de Palau Sant Jordi era patent. La gent allà, però...
Durant
de peu,
tot, no?
Cridant, aplaudint... Molt respectuosa durant la interpretació, això ho he de dir, que molta vegada la gent es fot a cridar enmig de la música, que pensa...
Calli!
No hi ha nada! Però no, la gent s'esperava que s'acabés. Llavors, ja tot era... Sí, celebrar-ho tot molt, i quan va sortir ella va ser el... apoteòsic perdut. Mm.
Doncs però sé que bé. Podries estar també 8 hores parlant d'aquest concert.
Segurament,
però se'ns acaba el temps.
Vaja.
Però bé, bueno. Et convidem la setmana que ve o quan sigui per seguir parlant, perquè tens altres concerts en cartera,
sí,
que ja ho sabem.
Sí, sempre en tinc alguna cosa. Sempre tinc alguna cosa. Algunes a la màniga.
Exacte, ja ho esperem. Doncs moltes gràcies, Marc.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem dedicat sobretot a parlar de jocs de taula, però també de cinema amb aquests premis Arkham. Tornem la setmana que ve amb més cinema, concretament amb un especial Sant Cugat Fantàstic, un festival que arriba a la seva 5a edició, canviant de dates, amb molts títols relacionats amb aliens i amb zombis. Us en parlarem de tot plegat la setmana que ve, desgranarem els principals títols que es projectaran i també el palmarès, farem resums de les xerrades que hi ha programades i sobretot farem balanç, que això és el que a més ens agrada després d'un festival d'aquestes característiques. No us ho perdeu, fins la setmana que ve, adeu-siau!